Bé, doncs ara al programa us parlarem del carbó. I concretament del documental Homes de Fum, que es projectarà a la Unió Excursionista de Sabadell el pròxim dimecres 29 a les 7 de la tarda. Pau Durán, bona tarda de nou.
Bona tarda, doncs sí, parlem d'un carbó, no és per la foguera de Sant Joan, eh? És una cosa que té una mica més de solera, de fet, no sé si li posaríem a la revetlla i tot, però volem parlar amb l'autor del documental, i és que aquest carbó precisament té uns quants anys, i per això li volem demanar que ens ho expliqui ell directament. Saludem el Toni Martí, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
A veure, explica'ns de què va aquest documental que veurem a la UES.
Aquest documental és una reedició d'un viatge insòlit que vam fer a l'estiu del 2001, un intercanvi de carboners entre carboners catalans i carboners suecs. És a dir, que els carboners catalans van viatjar a Suècia a fer un intercanvi cultural de les diferents maneres de fer carbó amb un altre clima, 3.000 quilòmetres nord enllà, per tant, amb una altra vegetació, etcètera, etcètera, no? Llavors, la gràcia o el viatge insòlit, el que té, a la meva manera de veure, és de que els carboners, l'última generació de carboners que hem tingut aquest país, homes ja molt grans, que tota la vida han sigut uns personatges anònims, que viuen a dins el bosc, emmascarats, evidentment, perquè si el seu treball és carbonar, ja t'ho imagines com devien anar aquests homes, no? Però clar, resulta que en el crepuscle de les seves vides, quan ja portaven una quinzena d'anys llargs ensenyant-nos a nosaltres com s'havia carbonat fins als anys 50, doncs que un bon dia se'ls diu, escolteu, i ara que ja ens ho heu ensenyat tot, per què no fem un viatge a Suècia i els hi expliqueu a aquella gent? I la pel·lícula va d'això.
I ben bé aquesta iniciativa que dius, com va sorgir aquesta guspira de dir, ostres, anem a explicar-ho a Suècia, això?
Bona pregunta. Suècia, els països bàltics, van entrar a la Comunitat Europea, van ser dels últims països, diguéssim, solvents de l'Europa d'aquella època, i va ser a partir de l'any 95 que els països nòrdics, concretament Suècia, entra a la Comunitat Europea. Llavors, pels suecs era molt interessant descobrir la Mediterrània, no estrictament des del punt de vista turístic, que ja la coneixien, sinó del punt de vista històric. I la casualitat va fer que un dels diplomàtics que va lligar aquesta operació és un home que encara avui viu a Monells, un poblet del Baix Empordà.
Preciós, per cert.
Sí. I que ell era coneixedor de l'experiència aquesta nostra aquí a les Gavarres. Ell és de pare català i de mare sueca. És a dir, que a més ho teníem tot com molt lligat, no? Llavors, aquest home, en Pau Puig, coneixedor també de la importància que havia tingut el carbó en els països bàltics, doncs va proposar en els comitès aquests que hi havien per fer aquests intercanvis culturals que, per altra banda, el més normal és que fossin de música, d'art, de gastronomia, fins i tot es va fer alguna experiència des del punt de vista del camp sanitari, però i de carboners? Això era una altra cosa que també va ser absolutament insòlid, no? Però clar, els carboners suecs, el món buscar suec és importantíssim, té una importància cabdal a la cultura sueca, a l'economia sueca, i clar, ells automàticament van valorar que conèixer com es carbonava la Mediterrània, perquè si una cosa nosaltres guanyàvem amb els suecs era en el poder calorífic de la nostra fusta. Ells sabien perfectament que a la Mediterrània hi ha una fusta que surt un carbó que és or negre, que és la llenya de l'alzina. Per tant, ells automàticament va dir, comprem aquesta proposta, no? I aquí neix l'experiència aquesta tan extraordinària.
Estaves parlant de gastronomia i de música, inclús una mica de poesia, crec que també en surt el documental.
Sí, sí, poesia adaptada a la música, com en tants països del món, que les lletres de moltes cançons són basades en poemes, no? Ens ha passat aquí a casa nostra i, per exemple, el gran descobriment que fem nosaltres a Suècia és el poeta Dan Andersson, un home que va viure a cavall entre el segle XIX i el segle XX, per tant, coetani d'un dels nostres més importants, Salvat Papasseit. Llavors, Dan Andersson, a més va fer de carboner, pensem que a la Suècia, de tombant del segle XIX al segle XX, doncs els països eren com eren, no? I no tenia res a veure la Suècia d'aquell moment amb la Suècia que coneixem nosaltres ara, un país ric, culte, etc, 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 no? Per tant, nosaltres descobrim que Dan Andersson és un poeta extraordinari, que a més totes les generacions de músics del segle XX han musicat els seus poemes. I a la Carbonera, que ells fan, que feien cada any també com a evocació d'un temps passat, i exactament igual que nosaltres, allà la gent canta uns poemes meravellosos estrictament lligats al món del carboner i de les carboneres i de les nits de vetlla. Perquè, clar, fer una carbonera vol dir que preparàs una pila de llenya molt ben posada, cadascú amb el seu estil, i que quan l'encens has d'estar tots els dies que dura la cuita, que poden ser pocs o molts, però pot ser una setmana, 15 dies, 3 setmanes, els carboners han de vetllar la pila dia i nit, amb el temps que faci. I d'això va els poemes que aquest gran poeta Dan Andersson va escriure allà l'any 15, 16, 17 del segle passat, del segle XX.
Escolta'm, i Toni, com s'entenien alguns catalans de les Gavarres amb uns suecs?
Aquesta és bona, també. El documental es diu Homes de fum i té un subtítol que diu Entendre'ns sense entendre'ns. Evidentment que teníem les estones que podia en Pau Puig o la seva dona, que és de parla sueca, i després teníem una noia que havia estat en el consolat o a l'ambaixada, em sembla, a Madrid, i una dona que parlava el castellà. Però la gran majoria de les hores era a base de gestos, i algú que trepitjava una mica d'anglès per part nostra, una dona jove que portàvem, i algun suec que també trepitjava quatre paraules en anglès. Però amb els gestos és fantàstic el documental des d'aquest punt de vista, perquè veus com en mica tots es van entenent amb els gestos, amb les expressions, i perquè estan tocant el mateix gènere, que és transformar llenya en carbó.
El 2001, per capturar tot això, les càmeres eren gaire pesades o ja vas anar amb un equip més lleuger?
No. Jo vaig anar... O sigui, nosaltres feia un any i poc que teníem una petita càmera digital, i que em va anar de conya, no? Perquè, clar, jo anava sol, diguéssim, no? A mi em van muntar en aquesta operació, amb aquesta gran experiència, perquè jo ja des de l'any 90 i pocs jo ja havia cronificat aquestes vivències a casa nostra, no? Llavors van dir, quan es va muntar aquesta expedició, van dir, i tu ens faràs el documental. I llavors jo portava una càmera petita amb cintes de Becam, format panoràmic, i res, i la càmera penjada a l'espatlla totes les hores del dia i de la nit que convinguessin, bateries carregades, i estar amatent a qualsevol gest, a qualsevol expressió, etcètera, etcètera, que es pogués produir. Vull dir que des del punt de vista aquest, de pesat, res. Uns anys enrere segurament hauria sigut molt més pesat.
I per les lents paties, pel fum, Toni?
No, perquè, com et dic, com que jo ja hi portava uns quants anys, des del 93 vam fer la primera carbonera aquí, després d'un parell d'anys d'estar-ho valorant amb els vells avis que teníem, jo des del 93, jo cada any vaig cobrir la vivència aquesta, perquè cada any no sabíem si seria el definitiu, i total que portem més de 25 anys fent carbó, cada any ho fem, i aquesta tardor hi tornarem.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que és una festa en la qual la gent que pugui estar interessada en això, és una festa que ens dura pràcticament 3 setmanes i que la gent pot venir al nostre municipi a gaudir d'aquesta festa, perquè s'hi pot esmorzar, dinar i sopar, perquè és una festa, venen escolars, venen gent interessada pels oficis antics, etc, etc. Vull dir que és un aplec, diguéssim, un aplec que, més de durar un cap de setmana, en dura 3.
El municipi, no sé si ens l'has dit, Toni.
No us l'he dit. El municipi és aquell que té un nom una mica estrany, que es diu Forallac.
Ah, Forallac.
Que és Fonteta, Vulpellac i Pere Tallada.
D'acord.
A la gent sempre els diem, si estan interessades en el tema, escolteu, a finals de setembre entreu a la web de l'Ajuntament de Forallac i trobareu les dates en les quals es fa aquesta carbonera, perquè hi ha molta gent que, com és normal, descobreix aquest món, i resulta que, a més, el pot viure en directe encara, perquè la generació jove que hi ha ara, jove vull dir gent que té 50 o 60 anys, però que n'ha après d'aquests vells carboners de fa 30 i tants anys, no? Per tant, això es produeix a mitjan d'octubre.
Escolta, i aquest documental, Toni, està revisat, remuntat, en quin moment?
Sí, això ho vaig remuntar amb la pandèmia. Clar, la pandèmia ens va moure tots una mica la nostra quotidianitat. I llavors jo, ordenant l'arxiu, perquè nosaltres fa una mica més de 50 anys que ens dediquem a aquest món del cinema i després del vídeo, ordenant l'arxiu, de sobte em van passar les cintes aquestes digitals de l'any 2001, això era l'any 2000, i vaig dir, un dia l'any que ve farà 20 anys d'això. I clar, hi ha una sèrie de personatges que ja no hi són per llei de vida.
Clar.
Després la capitana, la dona que va muntar tota la història, junt amb en Pau Puig, malauradament ens va deixar, va morir de càncer jove. I van dir, i clar, jo quan vaig muntar aquest documental, l'any 2001, el vaig muntar molt a correcuita, perquè al cap de 3 setmanes teníem els suecs aquí fent la segona part de l'intercanvi. Llavors vaig tenir-lo que muntar molt a correcuita i va quedar simpàtic i agradable i tal i qual, però em vaig quedar amb la recança de que allò podia durar molt més així. I llavors què vaig fer? Primer que res, parlar amb en Pau Puig, amb el diplomàtic aquest que encara viu amb ells, i quan li vaig explicar la meva idea va dir, home, això seria sensacional, perquè clar, és una cosa impossible de repetir i que ja va ser insòlit en el seu moment. Llavors, com us he dit, que ell era de pare catalana i de mare sueca, per tant ha viscut i s'ha format a Suècia, que llavors vam decidir poder subtitular, fer les traduccions d'aquells poemes, i quan es canten, i a vegades hi ha fragments de converses que hi ha al llarg de la pel·lícula, clar, tot això ho vam poder fer més acuradament i amb mesos de feina. I una altra cosa que vam fer va ser agafar totes les persones vives que 20 anys després fessin un petit aportació recordant aquell viatge. I per això el documental ha agafat l'envergadura que ha agafat actualment, que ara dura 1 hora 20, abans durava 30 i pocs minuts, i ara hem fet una cosa, diguéssim, perquè quedi per la història, i ja vam estrenar a l'octubre, i la veritat és que la gent s'ho passa molt bé, i sobretot la gent que no coneix res d'aquest món visualment és molt agraït, i musicalment, per descomptat.
Doncs teniu una cita aquest dimecres a la UES per veure aquest Homes de Fum, que ja us avanço que no us deixarà indiferents. Toni Martí, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra generositat i per ajudar a difondre aquest tipus de documentals culturals que el nostre país, jo sempre aprofito per dir que jo no sóc una espècie única, que el nostre país té una sèrie de documentalistes que han fet coses meravelloses i que normalment no es veuen. I aquestes entitats com la UE, que té secció de cinema, els cineclubs, etc, etc, s'haurien de preocupar de poder passar material, perquè n'hi ha de molt bo. Jo, com que formo part d'aquest gremi, conec autèntiques meravelles molt superiors a les nostres i tot, però molt, Hi ha autèntiques joies del cinema català i del cinema amateur català que són boníssimes i que s'haurien de recuperar.
Doncs vinga, prenem nota.
Ja he fet l'espeech.
Moltes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
A vosaltres, ens veiem. Vinga.